COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Messi ja està a tope. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Ja podríem tenir lliga aquest cap de setmana. Bona tarda.
Què tal, com estem? Doncs sí, podríem tenir lliga, podria jugar Messi perfectament al partit si s'hagués de disputar, però no hi ha lliga aquest cap de setmana i haurem d'esperar per veure'l al cap de setmana següent.
Vinga, foradet per la segona, doncs.
El Jorge Martínez està avui al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
El Barça d'en Bolen enllesteix la preparació de la Superglobe al Mundial de Clubs de la Modalitat. Objectiu ben clar, revalidar el títol guanyat la passada temporada.
Top 3.
Salva Sevilla fa autocrítica del seu rendiment amb l'Espanyol en el començament de Lliga i avala l'arribada al vestidor de José Alberto Cañas. Sergio González dona festa a la plantilla espanyolista el cap de setmana.
Top 2.
Neymar estrenarà galons de capità del Brasil en l'amistós que la canarinha juga contra Colòmbia. Interessant també el Xile Mèxic després que ahir la Nova Espanya de Vicente del Bosque comencés amb derrota contra França i pocs blaugranes a la formació.
Top número 1.
Esports Cope us explica que Leo Messi va participar al partidet ahir de la primera plantilla contra el filial de manera significativa. L'argentí es troba recuperat de les seves molèsties i en condicions de jugar contra l'Atlètic de Bilbao si el partit ja fos aquest cap de setmana. Finalment, Luis Suárez, focus d'atenció d'aquest entrenament contra el filial, va acabar sense marcar.
Entrevistes a Esports Cope.
Gran ventall protagonistes en aquest divendres. Sentirem Òscar García, nou entrenador del Watford anglès, després d'un breu retorn a la banqueta del Maccabi de Tel Aviv. Estarem al vestidor del Barça d'en Bol, amb Gonzalo Pérez de Vargas, el porter en portes a la marxa a la Superglobe. Jornada interessant a segona divisió, on estarem amb el tècnic del Sabadell, Miquel Olmó, i el porter del Girona, Isaac Becerra. I en Jaume Ponsarnau, exajudant de Juan Antonio Orenga a la selecció espanyola de bàsquet, l'anàlisi del Mundial a la fi de la primera fase.
El debat a Esports Cope.
Un bracafé servit aquest divendres, com sempre, amb les millors opinions. Avui amb el gran Petón i des de Mediaset, David Ibáñez.
La pregunta a Esports Cope.
Vist el que es va veure ahir a l'Estat de France, quin futur li veieu a la selecció espanyola? Doncs mira, Batllori, l'Albert Herrer o la Nadine Campos posen l'èmfasi en que el que sobra ara és Vicente del Bosque. L'Àlex Miron i el Francesc Boix auguren dies de sequera greu, que s'ha acabat un cicle i que ens hem de conformar. I el Juan Esteo i un tal Joan Heredia, no sé si et sona, fan hincapié, fan ressò en que aquesta generació de futbolistes, el Xavi, Xavi Alonso, etcètera, etcètera, ha estat una generació irrepetible que, per tant, cal esperar una mica.
Molt bé, doncs al final del programa sortejarem aquestes tres entrades dobles per anar a veure el proper diumenge a partir de les 7 de la tarda aquest interessantíssim partit de segona divisió entre el Barça B i el Saragossa al Miniestadi. El partit és diumenge a les 7 de la tarda. El sorteig d'aquestes tres entrades dobles a la recta final del programa. Vinga, comencem, que avui tenim moltes coses molt interessants per explicar i molta gent amb la que parlar. 18 minuts passen de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope.
Te pasas la semana esperando a que llegue el fin de semana y no para desconectar, sino para ver todos los partidos que puedas y poderlos comentar el lunes. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Tres jugadors del Barça van ser titulars a la final de l'Eurocopa 2008, Puyol, Iniesta i Xavi. Sis a la final del Mundial 2010, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Pedro i Iniesta. No conto a Villa, que acabava de fitxar. I cinc a la final de l'Eurocopa 2012, Piqué, Xavi, Busquets, Cesc i Iniesta. A la segona part va entrar Pedro i no conto a Alba, que acabava de fitxar pel Barça. Ahir, en el primer partit de la nova era de la selecció espanyola, només Busquets a l'11 inicial i durant 20 minuts ni un sol jugador del Barça al camp, encara que en condicions normals, Iniesta, Piqué o Jordi Alba continuen, evidentment, tenint lloc en l'equip. Però resulta evident que bufen vents de canvi també a la selecció espanyola, on tampoc res tornarà a ser el que era. Serà una altra cosa, però no el que era.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Told you, ooh.
Comencem programa amb la informació del Barça. Elena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
I hem de parlar d'aquest partidet que es va disputar ahir a la ciutat esportiva del Barça, la ciutat esportiva Joan Gamper, un partidet d'entrenament entre els futbolistes que queden aquí del primer equip i els futbolistes del filial, també algun jugador de l'equip juvenil. Tots estaven pendents de les prestacions de Luis Suárez en aquest partidet d'entrenament, però pel que sabem, el gran protagonista ahir a la tarda de la ciutat esportiva va ser Leo Messi.
Sí, magnífica notícia, perquè segons hem pogut saber a la COPE, Leo Messi ja va participar al partidet amistós contra el filial en aquest entrenament d'ahir a la tarda porta tancada. L'argentí, a més, va marcar 2 gols i va donar 2 assistències. Ens diuen que el van veure córrer bé, recuperat ja totalment de les molèsties que arrossegava l'abductor. De molt bona notícia, Messi recuperat, protagonista en el partidet d'ahir. Per tant, si el partit contra l'Atlètic Club fos aquest cap de setmana, Luis Enrique ja tindria l'argentí al 100%.
Magnífica la notícia. Per tant, Messi està perfecte, està bé. Luis Suárez, què va fer en aquest partidet?
Bueno, era un partidet perquè Luis Suárez agafés ritme de competició i també assimilés conceptes tàctics. Doncs bé, ens diuen que l'uruguaià va estar força bé, que va jugar, però que no va marcar cap gol. L'uruguaià es mor de ganes de tornar a competir, recordem que pot debutar el 25 d'octubre al Clàssic, i això deia Luis Suárez de Barça Fans ahir.
Se sufre, te da impotencia de no poder hacer nada desde afuera, solamente hablando y gritando, y es lo que te queda, es aceptar eso y bueno, ser consciente también de que es esa tu función la que te toca ahora en estos partidos y tratar de ayudar a los compañeros lo más que se pueda.
Parlat, hem fet una punta a Leo Messi, hem fet una punta a Luis Suárez, i per completar aquest trident de somni del Barça en atac, hem de parlar també de Neymar, que serà protagonista aquesta matinada perquè juga partit en Brasil.
Sí, i serà el capità de la Canarinha, que s'enfronta a Colòmbia a Miami a les 3 de la matinada, hora nostra. Neymar substituirà la capitania Thiago Silva, que no ha anat convocat per lesió. Dunga, el seleccionador, ho va anunciar ahir a través d'un comunicat de la federació, explicant que el criteri per escollir Neymar com a capità és perquè és una referència, un jugador que té qualitat i que, tot i ser jove, té experiència i sap mantenir la compostura.
Sí, que es tornaran a trobar aquesta matinada Neymar i Zúñiga. Esperem que aquesta vegada no passi res. Us recordo que ahir la selecció espanyola absoluta va perdre 1-0 davant de França, Saint-Denis. Busquets va jugar 45 minuts, Pedro va jugar 20 minuts a la segona part. Hem de dir també que Rakitic no va jugar ni un minut en el partit entre Croàcia i Xipre, que va guanyar Croàcia per 2-0, i que el Hongria 0, Espanya 1, partit sub-21, Munir va jugar 75 minuts i Sergi Roberto al partit sencer, 90 minuts. Avui, com us dic, jugarà Neymar. Ens deixem alguna cosa, Elena?
Un apunt, aquest matí a la sessió s'ha sumat Mascherano, que ja es va incorporar ahir a la tarda des de Düsseldorf, i avui s'ha exercitat amb normalitat. Han fet treball específic Iniesta i Vermaelen, Masip continua al marge, i si no hi ha contratemps de seleccions, Luis Enrique ja tindrà tota la plantilla disponible, menys Luis Suárez i Masip, per disputar el proper partit, que és el 13 de setembre, contra l'Atlètic Club al Camp Nou.
Gràcies, Elena.
Fins ara.
Marxem ara cap a Anglaterra per saludar el nou entrenador del Watford, equip de segona divisió anglesa. És l'exjugador del Barça, Òscar García, que aquest estit ho ha deixat al Maccabi de Tel Aviv. Òscar, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què el Watford, finalment? Per què has tingut diverses ofertes? Has pogut triar, no, Òscar?
Sí, la veritat que sí, que he tingut diverses opcions. I, bueno, el Watford em va agradar l'explicació del president, del projecte que volien fer, com volien jugar, la direcció que volia portar al club, com volia, quins canvis volia fer. I bueno, vaig veure que també hi havia una bona plantilla que es podia adaptar a la meva idea de joc, i em vaig decidir pel Watford.
És el club d'Elton John. T'agrada a tu Elton John, Òscar, o que té bons temes, no?
Bueno, m'interessa més el futbol.
Un personatge mediàtic, terriblement mediàtic, per això que va arribar a ser president del club en una època, eh?
Sí, això ho sé, però bueno, ara hi ha un altre president, que és el que va contactar amb mi, i bueno, content d'haver-me decidit per aquest equip.
L'altra pregunta, Òscar, és per què has deixat Tel Aviv? El tema del conflicte ha fet insostenible poder continuar treballant allà?
Bueno, home, està clar que si no hi hagués hagut el conflicte, doncs encara seria l'entrenador del Maccabi, però més que pel conflicte en si, va ser més per haver reportat el conflicte, no? De no poder treballar tal com jo volia, de no poder treure el rendiment que jo volia dels jugadors. Va ser un tema del conflicte que cada cop es feia més complicat poder treballar en aquelles condicions. I vaig comunicar al club i em van dir que, bueno, com esperés fins que trobessin un entrenador per fer-ho públic, i així ho vam fer.
El conflicte en què afecta en el dia a dia de la vida d'un club de futbol, d'un equip de futbol, allà?
Home, doncs que has de parar l'entrenament cada 2x3, que t'has d'anar a amagar, que jugues tots els partits a fora de casa. Quan estàs fora de casa, doncs, els jugadors i relients volen tornar ràpid amb les seves famílies. Hi ha gent que està, bueno, entrenadors, jugadors, pensen en totes les coses pràcticament on mengen en el futbol, i jo vaig anar allà a treballar, a fer la meva feina el millor possible. Vaig veure que no podia fer-la en les millors condicions. Vaig estar esperant un temps prudencial a veure si canviava. No canviava, sinó que semblava que anava pitjor, i bueno, vam decidir prendre aquesta decisió.
És evident que en aquestes condicions que comentes és molt complicat treballar bé. Òscar, obligades un parell de preguntes del Barça, com sempre. Com estàs veient a l'equip de Luis Enrique en aquesta recta inicial de temporada?
Home, entre tots els moviments que he tingut l'he pogut veure poc, però que sí que sembla, doncs, com sempre passa, que quan hi ha un entrenador nou, bueno, tots els jugadors estan molt motivats, tots volen demostrar a l'entrenador que poden jugar, i això és el millor que li pot passar a un entrenador. I si a més a més doncs és un entrenador que ja coneix la casa, coneix els jugadors que pugen del planter, un entrenador valent, doncs bé, té bona pinta.
Tu que has treballat al futbol base de l'entitat, veure que l'entrenador no li tremola el pols a l'hora d'apostar per la gent jove, això t'ha d'agradar, no?
Sí, lògicament, tots els que m'han treballat al futbol base, els que hem estat abans, com els que estan ara, és un motiu d'orgull veure jugadors que has entrenat i que s'ha pogut ajudar a la seva progressió, veure els que estan jugant al més alt nivell, com és en el primer equip del Barça. Doncs això t'omple d'orgull.
Ha cridat especialment l'atenció la irrupció de Munir, eh?
Sí, és un jugador que té molt gol, que es mou molt bé, té moviments molt bons, molt interessants per als bons passadors que té el Barça. Però bueno, Munir sap que amb Luis Enrique s'haurà de guanyar dia a dia, perquè no és fàcil jugar davanter en el Barça, perquè normalment els millors jugadors del món juguen en aquesta posició, i el del Barça.
Clar. I una última cosa, tu que el coneixes bé també, està sorprès aquest viatge curt d'arribar i de sortida ràpida a l'Olofeu?
Bueno, té un entrenador que l'ha vist cada dia, que veu si pot ajudar més o menys a l'equip, i segur que si Luis Enrique ha decidit això és perquè és el millor pel Gerard.
Les seves qualitats futbolístiques estan fora de dubte, perquè tots les veiem, però hi ha alguna cosa que no acaba de fer que aquest noi es pugui estabilitzar al Barça?
Bueno, com t'he dit abans, l'entrenador és el que el veu cada dia, sap quin rendiment li pot donar, i bueno, ser un jugador jove doncs permet encara doncs que tingui encara recorregut i molta progressió per davant.
Creus que algun dia sí podrà venir i triomfar aquí?
L'entrenador que hi hagi és el que ha de decidir.
Molt bé. Òscar García, gràcies per atendre'ns, com sempre. Molta sort en aquesta nova temporada de Watford, eh?
Molt bé, gràcies.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ens prenem avui un Bracafé com cada divendres amb el Petón. Petón, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un Bracafé bien puestecito con hielo, todavía hay calor.
¿Todavía calorcito por ahí? ¿Que estás en Madrid o dónde estás?
Si no, hoy estoy en Huesca.
En Huesca.
Tristemente, he venido al entierro de un personaje clave en el deporte del autónomo Antonio Riva, presidente que fue el Peña Recreativa de Baloncesto. Recordáis aquel rocoso equipo del ACB,
sí,
de Huesca, que hoy es el Fuenlabrada, porque cambió la licencia, la crisis económica impidió continuar a esta hazaña al Baloncesto. Él era el presidente y todavía con 67 años nos ha dejado. Ha sido una mañana triste.
Vaya, hombre. Saludem també al David Ibáñez. David, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Año media set.
¿Qué tal, David?
Mucho ánimo, Petón.
Muy bien, gracias.
Un abrazo fuerte.
Què tal, David? Bracafè, cafè sol...
Un
cafè tallader. Llet, talladet, talladet pel David, eh?
Talladet, sí.
Bueno, ¿qué sensaciones os dejó esta nueva selección española ayer, Petón? Que viendo el partido, cada uno tiene su opinión, claro, pero lees las crónicas, hay gente que le gustó más, hay gente que le gustó menos. ¿A ti qué te pareció?
No muy lejos de lo esperable, ¿eh? O sea, gente, algunos que han acudido nuevos a la selección y todavía tienen ese punto de falta de confianza que se notó en que no hubo disparos. Es decir, hay futbolistas como Raúl García que destacan precisamente por su facilidad para rematar cada vez que se acerca al área y ayer prefería asegurar. Eso se llama timidez. Lo mismo que sucedió, yo creo que con tres o cuatro futbolistas más. Se notó mucho en Iturraspe también. Iturraspe es un especialista en pases por dentro, pero tampoco se atrevía. Yo creo que en el momento en que suelten esa timidez serán jugadores muy importantes para hacerse. No olvidemos, de todas formas, que faltaban algunos de los indiscutibles. El más indiscutible de todos no estaba en el campo, que era Iniesta.
Iniesta, claro. Por ejemplo, en el Barça como Piqué, Jordi Alba en el banquillo. Luego, a la hora de la verdad, no va a ser tampoco un equipo tan distinto. Evidentemente, las ausencias de Xavi Alonso, de Villa... La gente ha tenido un peso tremendo en los últimos años en la selección española y se va a notar. Pero sí que tenemos la sensación, David, de estar en un momento de no sé si de punto y aparte o de punto y seguido, ¿no?
Bueno, eso seguro, porque hay que recuperarse de lo que pasó en el Mundial. Y yo lo que veo es que hay que tener mucha paciencia. Nos hemos bien acostumbrados en los últimos años a ganar y a tener éxitos. Y un día tenía que pasar y ahora también tiene que pasar el ir poco a poco... Pues con ese cambio, un cambio no se hace de un día para otro. Y hay que tener paciencia porque vemos jugadores que tienen mucha calidad, como Raúl García en su equipo, y ayer pues se le notaba pues le faltaba su sistema, ¿no? Y luego, a mí lo que más me preocupa es la falta de gol que tiene esa selección, que Diego Costa no acaba de aportar esos goles que esperábamos y, no sé, es lo que más me preocupa. Luego me deja tranquilo que los que vienen de abajo... son muy buenos, somos campeón Europa Sub-21 en las últimas dos ediciones, eso me deja tranquilo, pero me preocupa más la falta de gol de esa selección.
Uh-huh. Yo es que seguramente tu opinión es distinta, Petón, pero es que a mí, yo insisto en que Diego Costa, para la forma de jugar que tiene la selección, es un delantero que no me acaba de encajar.
No, que no acaba de encajar, no que no te acaba, que él no acaba de encajar, que eso es lo que sucede. Es decir, él nunca ha sido un futbolista combinativo.
Claro.
Él es un jugador de choque. A él lo que le gusta es contactar con el contrario y hacerle daño. No digo yo que no pueda ser útil para la selección, pero llegar a lo que hizo Villa con sus goles, Fernando Torres con sus tantos decisivos, que siempre ha marcado los partidos importantes, de hecho ha marcado todas las finales, es el tercer máximo goleador en la historia del fútbol de selección, no lo olvidemos. Eso es muy difícil, pero sobre todo porque ellos eran el fruto, el resultado del juego, como tú dices, y adquirir esa forma de jugar ya no solo es una cuestión de carácter, es decir, que vimos futbolistas ayer, lo que decía un poco David, y yo mencionaba también de Raúl García, que todo lo hizo bien en cuanto a tener la pelota, no la perdió nunca, la disputó, pero joder, lo que él brilla, que es llegar al ataque y hacer daño, no lo hizo, eso es timidez. En el caso de Diego, que ya lleva 5 partidos, seguramente es método, que no está muy cómodo con ese método.
Bueno, cambio de tercio, no hay jornada en primera división este fin de semana, pero sí me interesa vuestra opinión, sobre todo sobre las sensaciones que os han dejado en estas 2 primeras jornadas del campeonato, los 3 grandes aspirantes al título, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. David.
Pues el Atlético de Madrid me dan buenas sensaciones, además no echan falta gente que se le ha ido importante. Del Real Madrid lo que me quedo es con Kroos. Espectacular, pero una cosa bárbara. Creo que le va a faltar gol. Creo que van a echar de menos a Di María. Y en el Barça, pues tienen lo que necesitaban, que era un entrenador con carácter y que supiese lo que es el Barça y lo que se maneja aquí. Y luego han hecho un montón de fichajes y buenos, y sobre todo gente que necesitaban, los Rakitic. O el caso de Luis Suárez cuando pueda jugar, yo creo que Barça va a pelear por la Liga, pero bien.
Petón.
Bueno, yo es que me copio, me plagio porque ya lo escribí en El Mundo hace 3 semanas y no me rectifico nada. Es decir, Atlético de Madrid no es favorito, pero es aspirante. Se lo ganó a pulso el año pasado. Mejor plantilla, peor equipo, por ahora. Real Madrid, plantilla inigualable, me parece a mí. La Real Madrid incluso con la salida de Di María y tal, pero con caos dentro. Tendrá que resolverlo, si no, problemas. El Barça,
Ahí, la ecuación es sencillísima. Si Messi está en Messi 100%, es imbatible. Campeón de liga. Y campeón de lo que quiera. Porque ya lo hemos visto, ese tío con ganas, incluso reclamando ayudas defensivas el otro día, como vimos en algún caso a Neymar en la segunda parte, que hay que bajar. Cuando ese futbolista se pone en Messi, ya no hay rivales.
Veremos cómo avanza la temporada, David, pero a Messi se le ve muy bien este año, ¿eh?
La verdad es que ha empezado bien y el Barça lo necesitaba, porque el año pasado fue, bueno, ya lo vimos todos, que no dio lo que se le espera de él, y es lo que dice Petón. Este tío, cuando está, ya no sé si está al 100%, pero con que esté al 90 o 95, esa diferencia brutal con el resto de jugadores. Pero claro, como acabó la temporada y luego el Mundial que hizo, que a mí tampoco me gustó, y no estoy de acuerdo que le diesen el mejor jugador del Mundial, ahora sí que parece que ha empezado bien, pero bueno, todavía queda mucho, ¿eh?
Cuando hablas de caos en el Madrid, Petón, ¿a qué te refieres?
Pues a que hay ahora mismo en el Real Madrid debates interiores acerca de si es necesario un delantero centro como Falcao, lo cual acabaría con el esquema de juego que da fuerza a sus dos goleadores, Cristiano Ronaldo y Bale, porque si metes otro tipo en ese eje, lo que añades es un problema y no una solución. Lo ideal es Benzema, pero Benzema está continuamente discutido, que no me lo explico, de verdad. Sinceramente no me lo explico, porque es un jugador sacrificado para los otros dos, renuncia a su gol por el gol de los otros, es que además la aguanta, combina, a mí me parece un elemento extraordinario, nunca ponderado. Y luego porque teniendo futbolistas sensacionales, que pueden ser una solución, nos hemos olvidado ya de lo que fue Illarramendi hace 2 años en la Real Sociedad y en la selección española sub-21, David seguro que sí se acuerda, extraordinario, en lugar de decir, bueno, Xabi Alonso se quiso ir al Bayern, dice que ya no tiene ambición, un jugador sin ambición, un equipo ambicioso no puede estar. Bueno, volvamos a posar Illarramendi con Kroos, que dirá cuando se recupere, ya está, hay alternativas. No, en lugar de eso, abren un debate dañino sobre que nunca se hubiera tenido que ir Xabi Alonso, olvídate ya, y a jugar. Eso es preocupante, porque al final todo te lleva al caos, ¿no? A las dudas sobre cualquier cosa que haga el entrenador, en fin.
Muy bien.
Se acusan mucho, en Barcelona pasa lo mismo, con el Madrid todo es más agudo.
Muy bien, tenemos derbi, ¿eh? El sábado que viene, ya, Petón.
Pues sí, y el Madrid, salvo que pase una cosa rara al principio, como sucedió en la Copa, en el partido de ida, que un jugador del Atleti se marque un gol de propia, que otro jugador del Atleti se marque otro gol de propia meta, si no pasa algo muy extraño, el Madrid volverá a sufrir mucho.
Sí, sí, yo estoy convencido de eso. Bueno, lo comentaremos ya el próximo viernes con el derbi y ese Barça Athletic tan atractivo también del Camp Nou encima. Petón, David Ibáñez, un abrazo a los dos, gracias,
Un abrazo muy fuerte, un abrazo a todos.
Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope continua sent un equip guanyador. Informació, protagonistes, els debats.
Vinga, Bracafé sobre la taula. Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pimosme 4-5, si puede ser.
Sí, ¿no? Porque hay que recuperarse un poco.
4, mejor 4, no, 4, que me ponga 4. Yo para mí pienso que si Messi está bien, el Barça es aspirante a todo.
Esports Cope, de dilluns a divendres, entre les 3 i 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Minuts per les 4 de la tarda, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra i arriba l'hora de parlar de l'actualitat de l'Espanyol que ha fet avui el darrer entrenament de la setmana. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Hoy ha hablado uno de los fichajes de esta temporada, Salva Sevilla, el centrocampista ofensivo andaluz. Ha reconocido, ha sido autocrítico, que no está bien, que no está satisfecho con los dos partidos que ha jugado, especialmente en el último, que no lo acabó, fue sustituido. Y eso sí, ha comentado que espera mejorar para ofrecer el mejor rendimiento posible.
Puedo ofrecer muchas más cosas, no han salido en el último partido bien las cosas, como a mí me gusta. Este último partido no salieron las cosas como yo quiero, y lo mismo he pecado de esa gana, de esa ilusión de querer agradar en poco tiempo, y eso a veces te perjudica. En vez de multiplicar, a veces hay que ir sumando poco a poco, y tengo plena confianza que las cosas van a cambiar y va a ayudar al equipo, y entre todos vamos a hacer un gran año.
Ha dicho que va a mejorar tanto en el tema personal como en el tema colectivo. Ha recordado que Cañas, que fue compañero suyo en el Betis, es un buen refuerzo y que seguramente su incorporación va a hacer olvidar, aunque no lo ha dicho textualmente, sí que dice que va a suplir con garantías la ausencia de David López. Como comentabas, el fin de semana libre, el próximo partido, el domingo de la semana que viene frente al Valencia en Mestalla.
Gracias, Juan.
Vayeve.
No hi ha Lliga Primera Divisió aquest cap de setmana, per tant, li donem protagonisme a la segona divisió, que viurà la seva jornada número 3. El Girona buscarà el 3-3 demà a partir de les 9 de la nit, Girona-Tenerife a Montilivi. Tenim comunicació amb el porter del Girona, amb Isaac Becerra. Isaac, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estaba empezado bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, no nos podemos quejar, ¿no? En dos partidos, 6 puntos y un gol encajado solo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy contentos y seguir con esa línea.
Uh-huh. Oye, hace 2 años casi subimos a primera. El año pasado lo pasamos muy mal. ¿Este año qué toca?
Bueno, este año el primer objetivo de todos es conseguir la permanencia lo antes posible y luego ya miraremos cotas más altas, ¿no? Pero el primer objetivo es la permanencia, como la mayoría de equipos, que es lo que tiene en la cabeza.
Uh-huh. Te veo con los pies en el suelo, ¿eh? Porque claro, uno empieza la temporada, juega los 2 primeros partidos, 6 puntos, se ve ahí con el grupito de los de arriba y piensa, bueno, a ver si podemos estar ahí arriba todo el año, pero yo veo que tú, de momento, objetivo realista, permanecer en segunda.
Sí, hombre, hay que ser realistas, ¿no? La liga va a ser una liga muy dura, muy larga y nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Ya tenemos la experiencia del año pasado, que empezamos igual y a partir del tercer o cuarto partido de liga de la temporada pasada empezamos a ir para abajo. Entonces, no hay que relajarse y seguir por la línea en la que estamos, que de momento está siendo muy buena.
Mañana el Tenerife, ¿eh?
Sí, un equipo muy difícil.
Como todos, ¿no? Porque esta categoría, si la caracteriza alguna cosa, es la tremenda igualdad entre todos los equipos, ¿no?
Sí, tanto. Ya lo vimos el año pasado, que la igualdad fue máxima durante todo el campeonato y este año va por el mismo camino, ¿no? A pesar de que hayan equipos con mucho presupuesto, ya sabemos que eso no vale para nada hoy día, ni el escudo, ni el nombre, ni la historia, ¿no? Lo que vale es salir al campo y luchar 11 contra 11 y el mejor, el que más ganas le ponga, el que más intensidad ponga, se llevará los 3 puntos.
Muy bien, pues nada, a ver si mañana sigue la racha y nos ponemos con 9. Isaac Becerra, portero del Girona, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Ha començat molt bé el Girona, no ha començat bé el Sabadell, que buscarà demà els primers punts de la temporada. Rep a partir de les 7 de la tarda la nova Creu Alta al Numancia. Tenim el tècnic del Sabadell, el Miguel Olmo. Miguel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem? Tot correcte?
Tot bé, tot correcte. Amb ganes que arribi demà per competir.
Per competir i mirar de sumar, que no hem aconseguit de moment. A més, demà jugueu contra el Numancia, que tampoc ha sumat en aquests 2 primers partits. Això acaba de començar, però fora va començar a puntuar, no, Miguel?
No, la realitat és que és molt aviat per tenir urgències, però és veritat que és una necessitat perquè és la millor manera de reafirmar el magnífic treball que aquest grup està fent. Demà en Numancia, que tampoc mereix aquesta situació, la classificació, hem vist els 2 darrers partits, és veritat que eren rivals que tenen que lluitar per estar a la classificació, però és la tercera jornada, ens arriba un partit molt aviat, molt difícil, perquè el Numancia és un equip intens, un equip que fora de casa la darrera temporada va treure moltíssims empats, que sap defensar i tenia porteria zero. La Creu Alta va ser un forter l'any passat i nosaltres volem que aquest any continuï sent així.
Uh-huh. Escolta, perquè més enllà de les 2 derrotes contra 2 rivals d'entitat com Betis i Barça B, a tu l'equip quines sensacions t'està transmetent?
Bones. Jo ara manifestava aquest matí que tinc preocupació sobre la situació de l'equip, però cap preocupació. M'ocupa perquè portem 2 jornades, perquè tenim 0 punts i perquè la realitat és que un vol veure bon treball que tingui una transferència amb el resultat. Al final entrenem i treballem per guanyar. Però aquest equip, el seu nivell d'actitud i de responsabilitat, és una qüestió que sempre jo he dit que és innegociable i que des del cos tècnic s'exigeix i molt, i ells ens donen una resposta òptima. Estem treballant molt, molt bé, l'equip no busca excuses, cadascú es responsabilitza de la situació en la que estem visquent. Ja hem parlat prou del partit del Betis o del gol anul·lat a Tamudo, de les situacions que vàrem viure al miniestadi en quant als penals a favor no pitat i en quant als penals en contra, i això ja forma part de la història d'aquesta lliga. Ara ens toca mirar endavant i continuar, perseverar i insistir en aquelles coses que fem bé, que són moltes, i millorar aquelles coses que fem malament, que aquestes alçades de temporada són sempre millorables.
T'han caigut dos partits de sanció per l'expulsió al mini. On seguiràs el partit, Miguel?
Bueno, el seguirem des d'un lloc de la tribuna que han acondicionat perquè el pugui veure amb certa tranquil·litat. És una sanció que em dol i que em fa mal, perquè des de l'any 2009 a mi no m'expulsaven. Mesuro molt la meva relació amb el col·lectiu arbitral. Bueno, crec que és injusta, d'aquí que l'equip i el club en reclamés i presentés el recurs sobre la sanció, però també en qualsevol cas prefereixo que li hagin tret a Quico Olivas que no a Namilla, que s'ha estat a l'inrevés. No comptem la sanció i res més. Dirigirem a l'equip amb el dia a dia i procurarem que no torni a succeir.
Molt bé, Miguel Olmo, gràcies per atendre'ns. Molta sort demà, eh?
Moltes gràcies.
A les 4 de la tarda, el Llagostera visitarà el Recreativo de Huelva i diumenge a les 7 de la tarda al miniestadi Barça B Saragossa. Fins aquí el futbol. Obrim plana poliesportiva que ve avui molt carregada.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Esports Cope no para i continua donant pedals. El juliol al Tour de França, ara la Vuelta a Espanya. Des de la ruta, no para tampoc, Quique Iglesias.
Avui 13a etapa de la Vuelta. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Bayore, què tal? Molt bona tarda.
Com va això?
Soc al Parc Nacional de Cabárceno, a Santander, rodejat de bèsties, eh? Així que tu aquí estaries molt a gust.
A gust, eh? Entre bueno, això, rodejat de bèsties, ha estat tota la Vuelta, no?
Sí, això, és veritat, és veritat. 190
bèsties de la comunicació, ja... s'entén.
Això sí, Eri Frade, que ara està entrant per Cope Cantàbria. Mira com parla Eri Frade per Cope Cantàbria.
Estamos entrando a la vez para Barcelona, ¿eh? Para que lo veas.
Vaya duplex, o triplex, no sé què és això.
Esa fuga...
Hola, Batllori, et diu aleshores que hi ha una fuga d'11 corredors, 11 corredors que d'alguns anys importants, eh? Com per exemple el campioníssim Peter Sagan, i Luis León Sánchez, que és l'únic espanyol que va amb aquesta fuga, que té tot visos d'arribar a bon port. El final d'avui és curiós, 3 quilòmetres de pujada i baixada aquí dins aquest parc natural, així que des de ja mateix a les 4 de la tarda, Cope, ponents i dispositius mòbils, us expliquem el final d'aquesta etapa important, però abans d'aquest tríptic cantàbric que comencem demà, amb una arribada demà a la Camperona, després als Lagos de Covadonga per diumenge i la Farrapona pel dilluns, el dia de la Santina. Així que estem a punt de viure moments decisius en aquesta Volta a Espanya, que lidera Alberto Contador i segon, a 20 segons només, Alejandro Valverde.
Us escoltarem, Quique, gràcies i una abraçada per l'Eri, eh?
Una abraçada també per tots vosaltres, chao.
Adéu.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Bàsquet, avui jornada de descans al Mundial. Ja tenim definits els vuitens de final que es disputen demà. Espanya-Senegal, a Madrid i Estats Units-Mèxic, aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Tenim comunicació amb Jaume Ponsarnau, és el nou entrenador del Guipúscoa i fins fa molt poquet tècnic ajudant de Juan Antonio Orenga a la selecció espanyola. Hola, Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Com van les coses? Tot bé? Treballant ja a tope amb el Guipúscoa, eh?
I tant, i tant. I, bueno, i gaudit, no?, del fet de tindre feina, de poder fer entrenador, amb un club que m'ha rebut amb els braços oberts i amb un grup de jugadors amb moltes ganes de treballar.
Treballar en fort i amb el Guipúscoa, però segur que mirant de reull el Mundial de Bàsquet, on la selecció espanyola, de moment, Jaume, avança en pas ferm, està deixant molt bones sensacions i uns números exuberants, eh?
Sí, són molt bons. Són molt bons perquè evidentment hi ha un enorme talent, un talent, a més, que sap jugar junt, això és molt, molt, molt important. A més, molts jugadors que jo diria que inclús que no han aparegut encara, que a més poden anar apareixent i sumant dies que es compliquin les coses, però també en aquest sentit destacaria, no?, la enorme capacitat defensiva que té aquesta selecció, que és una selecció contra la que és molt, molt incòmode jugar, no?, perquè pots pensar que, per exemple, el joc interior d'Espanya a moments no pugui tindre tota la mobilitat necessària per defensar segons quins jugadors, però hi ha l'Ibaka, hi ha el Pau i el Marc, que són uns enormes saturadors intel·ligentíssims a l'hora de saber els petits de fora, que sí que és cert que els primers partits no van estar molt encertats amb el que és el llançament exterior, però que defensivament van ja donar moltes senyals d'identitat de l'enorme nivell defensiu que tenen a l'exterior. Bueno, jo crec que hi ha un equip en aquest sentit que va un molt bon camí. Jo tan sols li veig un problema.
Quin?
És que els veig massa bé.
Ja.
Els veig massa bé i a veure si quan apareixeran les dificultats, que segur que n'apareixeran, a veure que l'equip no ha tingut l'experiència de preparar-se bé. El que per propa experiència, el que us puc dir és que hi ha jugadors que saben guanyar, no? Que a part d'haver demostrat que saben jugar bé, saben inclús els partits difícils com afrontar-los, assumir la responsabilitat i a més ficar-la.
Et dius quan apareguin les dificultats. Jo, francament, veient una mica com va el campionat, és que al marge d'Estats Units no veig la selecció que li pugui generar dificultats a la selecció espanyola, Jaume.
Sí, jo crec que és cert que cap selecció ha pogut construir un joc d'alta qualitat, no? Jo crec que hi ha jugadors molt bons, que hi ha grups molt bons, però que és cert que determinats equips no han aconseguit encara construir un joc realment competitiu i que es pugui ficar al nivell del que ha estat Espanya i Estats Units. Mm. Però potser ho troben. És que aquí hi ha partits i de sobte hi ha equips que engeguen, es comencen, no saps per què, a engegar interruptors, troben la forma, no?, de ser competitiu. I doncs inclús de ser competitiu amb seleccions tan fortes, no?, i que juguen tan bé com Espanya o Estats Units. Uh-huh.
Sembla que tot el que no sigui una final Espanya-Estats Units seria una enorme sorpresa. Espanya li pot guanyar? Aquesta Espanya li pot guanyar aquests Estats Units, Jaume?
Sí, però el primer que jo entenc és que aquest partit que és l'esperat, és l'esperat, no és la realitat encara, no?
Sí, sí, sí.
Abans d'aquesta realitat que doncs, tothom espera, s'ha d'anar partit a partit i anar trobant i anar en aquest sentit millorant i aprofitant cada partit per ser encara una miqueta millor que l'anterior partit. I aleshores, com tots esperem, no?, que doncs, sigui aquesta final, doncs aquesta final Espanya pot guanyar, i tant. Pot guanyar perquè doncs, hi ha punts amb els que és millor, no? I els desequilibris que he tingut als Estats Units amb anteriors campionats no són tan evidents ara. En canvi, sí que són molt evidents els desequilibris positius, no?, que té la selecció espanyola. Uh-huh. I sobretot en aquest sentit evidenciar el desequilibri interior. O sigui, Espanya té dos registres de joc que jo crec que són d'alt nivell i contra els que és molt difícil jugar, no?, que és la de tindre dos pivots capaços de jugar alhora amb una capacitat de passe i de crear joc enorme, que són els dos, el Pau i el Marc, i aquest registre diferent, que és quan apareix l'Ibaka, que doncs sí que al nivell físic i atlètic, no dels Estats Units, sinó superior inclús als Estats Units. Mm-hmm.
Molt bé, Jaume Pons Arnau, un plaer parlar amb tu de bàsquet una estona, gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta temporada al capdavant del Guipúscoa.
Moltes gràcies i el plaer és tan meu.
I ens Encara un protagonista més a Sports Cope. El Barça d'handbol es desplaça demà cap a Qatar per disputar la Super Globe, que és una mena de mundial de clubs. Tenim un dels porters del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà de viatge cap a Qatar, eh?
Sí, sí, ja estem preparant tot per demà, per sortir cap allà, i aviam si tenim sort i ens podem portar a la Super Globe.
Uh-huh. Revalidar el títol. La temporada passada, bé, tu no hi eres, però el gran rival va ser l'Hamburg, i aquest any serà el Flensburg, l'equip que va fer fora el Barça a les semifinals de la Lliga de Campions. Ganes de revenja?
Bueno, suposo que sí, no? Repeteix una mica la mateixa història de l'any passat, i encara que no és el mateix, sempre després de perdre una final o una semifinal, com es va perdre, sempre intentar guanyar aquells rivals una mica reconfortant, no? No és el mateix, però bueno, sempre tres una mica d'espineta.
Uh-huh. Ja heu començat la Lliga Sobal, derrotant el Balonmano Aragón. No ha de ser fàcil, formar part d'un equip al que se li demana guanyar tot cada temporada, eh?
No, ja saps que aquí la responsabilitat i l'exigència és màxima, però bueno, també els esportistes busquem reptes més grans, i aquí al Barça, doncs, els trobem, no?
Uh-huh. Gonzalo, tornes al Barça després de passar per Granollers, de passar pel Toulouse. Ha arribat el moment de posar-se sota els pals de la porteria del Barça. Et sents preparat?
Sí, jo crec que sí. Bueno, ja després de la competició dirà on estic i on estem. Però, bueno, penso que tinc el respecte dels companys, del cos tècnic, i bueno, la meva progressió ha estat bona. És el que et dic, no? Ara el pas següent s'ha de fer un equip gran. Penso que aquí la passa estarem millor que enlloc, no?
Uh-huh. La plantilla continua sent una superplantilla, eh? El potencial de la temporada passada, que ja era moltíssim, hem afegit a Sigurdsson, a Jaluz...
Sí, és un equip molt bo, però bueno, a nivell europeu hi ha molts equips que s'han reforçat molt bé, i que ja vam veure, no?, l'any passat, que no només tenim un bon equip, com podia ser el Kiel, el Barça, al final... hi ha sempre equips que poden guanyar-te, i bueno, penso que no som tan favorits com podria ser l'any passat.
Molt bé, de moment a part la Superglobe, a partir d'aquest cap de setmana, Gonzalo Pérez de Vargas, porter del Barça, gràcies per atendre'ns. Sort durant tota la temporada, eh?
Gràcies a vosaltres, adeu.
Atents també aquest cap de setmana, a la final de l'Open dels Estats Units de tennis, que el diumenge a la tarda protagonitzaran la parella catalana Marcel Granollers i Marc López, que s'enfronten als mítics germans Bryan, que per cert crec que ja han derrotat alguna vegada. Vinga, Anaïs, hem de fer el sorteig d'aquestes tres entrades dobles per veure el Barça B Saragossa del proper diumenge a la tarda al miniestadi. M'hauries de donar tres números, per tant, del 1 al 40.
Doncs mira, et diré el 7, el número de la sort, el 22 i el 38.
El número 7 és el Manel Guerrero. Manel Guerrero. El número 22 és el Martín Lozano Hernández. I el número 38 és l'Àlex Mirón Palazón. Repeteixo, Manuel Guerrero, Martín Lozano Hernández i Àlex Mirón Palazón. Diumenge a la tarda, cap al mini. Gil, superstar.
No soy de aquí, ni soy de allá, no te...
Ballori, esto ya se nos ha ido de las manos, completamente, ¿eh? Denis Salanovic, 18 añitos, jugador del juvenil del Atlético de Madrid, hijo de bosnios, nacido en Liechtenstein. En esta jornada FIFA, el martes debutaba con Liechtenstein en partido que le enfrentaba a Bosnia. Entraba en el minuto 62, debut con la absoluta de Liechtenstein, pero al final del partido la Federación Bosnia comunica que después de haber hablado con los padres del muchacho, donde dije Diego, y Salanovic ya no jugará más con la selección de Liechtenstein y pasará a jugar con la absoluta de Bosnia. Sí, señor, esto es todo un récord. En menos de un mes el chaval habrá debutado con dos selecciones.
Qué
mala leche el Anaïs Martí, ¿eh? El 7 y el 22. El número de Di María en el United y el 22 el que llevaba en el Madrid. Es igual. Última hora, Ballori. Entrenamiento y Gran Premio de Monza de Fórmula 1. Sagó bona tanda de lliures. Rosberg primer, Hamilton segon, tercer Raikkonen, cuarto Alonso. ¿Ha visto la doble rabona de Alex Song en el debut de Song?
No la he visto, no la he visto.
Doble rabona en el West Ham, Ipswich Town. Esto tengo que verlo, es igual.
Yo también. Gràcies, Gil.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots. Actualitzem la informació esportiva a casa nostra cap a 2:15 de 7 a la tarda. Que vagi bé.